ABC 番組の参加。
Miquel Felipe, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui al Miquel li han posat la catifa de les grans ocasions, catifa vermella, vermella de glamour i vermella també de sang i de terror, perquè ha estat a Sitges al Festival de Cinema Fantàstic i ens va prometre que ens explicaria aquests dies de primera mà com han anat, què ha passat.
Doncs molt bé, realment, vull dir, han sigut 10 dies de compartir la meva vida amb persones meravelloses, tal com és, i de llevar-se d'hora per fer el voluntariat, el meu torn era de 8 a 12 del matí, i de veure moltes pel·lícules, un total de 29 en total, i bé, acabar cansat, comentar també les pel·lícules amb tota aquesta gent meravellosa, amb qui tenim un podcast, I de gaudir doncs d'algunes de les propostes més extremes. Aquest any sí que he pogut veure La guanyadora, L'hermanastra fea, que justament és una pel·lícula que vindria a ser una versió de La substància, però amb princeses, justament, que bé, revisiona una mica el conte de la Ventafox des del punt de vista de la seva germanastra lletja i una noia que encara no ha arribat a la seva màxima esplendor i vol arribar a la seva màxima esplendor i agradar-li amb el príncep blau. I bé, doncs les coses prenen un prisma de body horror, de terror corporal i de molta sang.
Has tingut algun moment glamurós, mitòman?
Bueno, el màxim que puc dir va ser que vaig veure Terry Gilliam.
Home, déu-n'hi-do.
És un gran què.
Top, vull dir. I tant.
Sí, sí, sí. A més, una persona que admiro profundament, els Monty Python també, va recollir el Premi Honorífic en la sessió on després es projectava la pel·lícula Frankenstein de Guillermo del Toro, que comentarem avui, perquè s'estrena avui. I bé, va fer la petita broma, va ser una recollida de premi molt curta, on va fer la petita broma dient estic molt content de recollir aquest premi en honor a Terry Gilliam, que no ha pogut ser aquí avui. I bé, va recollir el premi, va fer el seu discurs d'agraïment i tot seguit es va projectar a Frankenstein. I així va ser, bueno, aquesta va ser una de les anècdotes que tinc. També hem estat de prop amb una directora que es diu Annapurna Sriram, que va presentar a la secció Noves Visions la pel·lícula Factoids, que es veu que va ser una de les millors pel·lícules del festival, tot i que malauradament no la vaig poder veure. I també dintre d'una de les seccions paral·leles, que és la secció també Noves Visions, vam coincidir amb el director de la pel·lícula australiana A Grand Mockery, que justament es va endur després el Premi a Millor Direcció Ex Aequo de la secció Noves Visions. I aquestes són algunes de les anècdotes que tinc entre bambalines.
10 dies ben aprofitats.
Sí, sí, sens dubte.
Anem a xafardejar la cartellera. Per cert, una cartellera que en general no es pot dir que estigui en el millor moment, ni Tron Ares aconsegueix remuntar aquests números. S'està costant aquest octubre.
Sí, sí, Tron Ares, de fet, ja s'ha... La vam comentar l'últim dia que vaig ser aquí. S'ha convertit en un fracàs de taquilla, finalment. Apunta que Jared Leto no és justament un dels grans reclams que té la gent per anar al cinema. I sembla que es complica que hi hagi una quarta part. Dèiem l'últim dia que no se sabia si hi hauria quarta part, no hi hauria quarta part, perquè els números de les dues entregues anteriors havien deixat bastant a desitjar. Doncs, bueno, sembla ser que finalment es quedarà la cosa aquí.
Sort que sempre podem confiar en el terror, no?
Sí, sí, sí. Bueno, deien que el cinema de terror estava salvant una mica la cartellera aquest any, però jo crec que més que això, tot i que també s'han estrenat pel·lícules molt bones com Los Pecadores o Weapons o Together, que s'estrenarà a l'octubre, bueno, la setmana que ve, doncs jo crec que també s'han estrenat propostes molt interessants.
Anem a tafanejar aquesta cartellera del cap de setmana. Amb què comencem?
Springsteen, Deliver Me From Nowhere.
Quiero, Bruce. a ver qué aparcar las demás.
Born in the USA. Esto es lo que vamos a lanzar, tal y como están.
La discográfica, cuando tienes el primer top ten, solo quiere aprovechar el tirón.
No nos importan los singles, sino el álbum. Lo que quiero es innovar un poco.
Hay algo de margen, pero no mucho.
Sabes que no sé mezclar.
No voy a grabar un disco, Mikey.
Jeremy Allen White és l'Springsteen de Nevada, del disc de Nevada, d'aquell àlbum diferent.
Sí, correcte, el disc que Bruce Springsteen va gravar en un casset a la seva habitació de Nova Jersey el 1982, i bé, un Bruce Springsteen que s'enfrontava als dimonis als seus dimonis familiars, la relació complicada que tenia amb un pare alcohòlic i violent, i bé, i que d'alguna manera a través de la creativitat busca com una mena de redempció. Doncs bé, aquí qui l'interpreta justament és Jeremy Allen White, que diuen que no és casualitat que interpreti amb aquest Bruce Springsteen en hores baixes, quan ja tothom el reconeixia, malgrat que estava en els albors de la cim de la seva carrera. Sí, just començava a ser conegut llavors i la gent el començava a conèixer, tot i que ell mateix potser no es coneixia tant a si mateix. Doncs bé, es veu que no és casualitat que Jeremy Allen White l'interpreti, perquè es veu que per la seva experiència amb les quatre temporades de The Bear, la sèrie de Disney Plus, ja té experiència sabent lo que són els homes aquests...
Turmentats,
que, sí,
no? Que, foscos...
Sí, que combaten els dimonis familiars a través de la creació. I bé, i qui dirigeix aquí és Scott Cooper, director de Black Mass, que era una pel·lícula de gangsters amb Johnny Depp, i també de Corazón Rebelde, que és la pel·lícula per la qual Jeff Bridges va guanyar l'Oscar a millor actor, i on es veu que ja va demostrar aquest director ser la persona idònia per dur a la pantalla la història d'una ànima torturada que busca la redempció a través de la música. I bé, i per la resta doncs es comenta que és un antibiòpic musical, diu Cinemania, retrat intimista d'un músic de fama estratosfèrica que emociona profundament, i que, bueno, és això, la història d'un home marcat pel seu passat que aconsegueix escapar d'ell. Es comenta que, bueno, el periòdico d'altra banda comenta que, bueno, que cau una mica en els tòpics del biòpic musical, tot i que es veu que aquí potser no hi ha tanta música, però que és molt interessant i útil quan explora els terrenys de la creació de l'àlbum Nebraska, gravat de manera molt amateur, amb fallos tècnics, però que va ser un dels àlbums que el van posar en escena.
Tot i que la música no tingui aquest paper, sí que diuen que la pel·lícula se sosté principalment gràcies a les actuacions, totes de gran nivell, i destaquen molt el paper de Jeremy Allen White, que amb aquesta mirada trista i aquesta actitud de tipus bonàs aconsegueix transmetre la vulnerabilitat de Springsteen en aquest moment, quan crea Nebraska. És Springsteen, música de ninguna parte. Tenim estrenes sonades, a més.
Sí, los domingos.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
¿Por qué no la llevas al psicólogo?
No está loca.
Pero algo le pasa.
Pero bueno, ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla, más de lo que eso está.
La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene?
Es verdad que el amor es un sentimiento poderoso. Pero tú tienes que experimentar.
Los domingos, guanyadora de la Concha de Oro a San Sebastián.
Sí, sí, el jurat presidit per J. Bayona va decidir donar-li la Concha de Oro amb aquesta història d'una noia de 17 anys que ha de decidir quina carrera universitària estudiarà, o almenys això és el que la seva família vol que faci, perquè ella diu que cada vegada se sent més a prop de Déu i que vol abraçar la vida de monja de clausura. I bé, i doncs la família això li agafa per sorpresa i provoca un abisme i una prova de foc per tots. I bé, i és la nova pel·lícula de Lauda Ruiz de Zúa, directora de Cinco Lobitos, per la qual va guanyar el Goya millor direcció novella. I també té una minissèrie per Movistar que es va estrenar l'any passat, que es veu que va ser la minissèrie espanyola de l'any, que es diu Querer, que anava dels abusos sexuals dintre de la parella. Llavors es veu que com ja ho havia fet amb Cinco Lobitos i com ja ho havia fet a Querer, doncs aquesta pel·li d'alguna manera fa com de dissecció de la família basca, com d'anàlisi de la família basca, que bueno, en aquest cas aquesta família, la família de la protagonista, encarna d'alguna manera la societat espanyola. I bé, bàsicament fa aquesta construcció de la família i marcada en aquest cas per l'absència de la mare, els desequilibris econòmics i la nova vida del pare, que fan que la protagonista d'alguna manera passi a un segon pla per culpa de tots els problemes familiars. I es destaca sobretot que és una pel·lícula que funciona molt bé gràcies a les seves interpretacions. Tothom destaca el gran paper que fa la debutant Blanca Soroa en el paper d'aquesta nena que cada vegada se sent més a prop de Déu, i sobretot de Patricia López Arnaiz, que interpreta amb la seva tieta, que es veu que és completament atea i que es veu que a Los Destellos de Pilar Palomero ja va demostrar que era una gran estrella, i aquí ho continua demostrant. I és una pel·lícula, pel que diu La Vanguardia, pràcticament intachable, fins i tot modèlica en el seu equilibri entre el rigor més aspre del cinema, entre el rigor del més aspre cinema d'autor i el que en realitat és una pel·lícula per tots els públics, una pel·lícula mainstream del nivell, i que a més generarà conversa pels temes que toca.
És la vostra pel·lícula, segons Fotograma, si busqueu films que us remoguin per dintre, i també està molt bé, un cop vista, poder assistir a aquesta evolució d'una creadora en majúscules que ja hem vist, com deia el Miquel, a Cinco Lobitos o a Querer. I posem una mica de terror, no?, també aquesta setmana.
Sí, Black Phone 2.
¿Has oído hablar del captor? Yo lo maté.
Lo que vivió en aquel sótano le cambió. Finn, he tenido una pesadilla. Era sobre unos niños desaparecidos.
Solo era un sueño.
Pero ese lugar existe. Es un campamento. Tenemos que ir allí.
Sona de nou el telèfon de Black Phone.
Sí, correcte. Després de que la primera, que és del 2021, costés entre 16 i 18 milions de dòlars, que és molt poc, i en recaptés més de 161 a tot el món...
Bons números.
Sí, evidentment, doncs l'estudi es va fregar les mans i va dir: aquí tenim una franquícia. I torna a Black Phone 2, que vam poder veure al Festival de Sitges, en una pel·lícula on bé, el protagonisme... Recordem que la primera va d'un nen que és segrestat per un home i tancat en un soterrani on hi ha un telèfon negre que comença a sonar, i allà allà comença a tenir converses amb les ànimes dels altres nens segrestats per aquest home. I spoiler, al final de la primera el mata amb el segrestador. Però, bueno, com això és una franquícia i això és Hollywood, doncs hi havia d'haver segona part, i el segrestador torna a la segona part. En una segona part, on el protagonisme ja no recau en el nen, sinó en la seva germana, que és la protagonista, el nen té un paper més secundari.
Madeleine McGraw, que diuen que està també, no?
Sí, Madeleine McGraw, el nen és Mason Thames, que ha protagonitzat aquest any com a entrenador de Dragon. Però el protagonisme recau en la seva germana, i repeteixen el director Scott Derrickson, director de Doctor Strange, director de Sinister, i el seu guionista Sir Robert Cargill, amb qui també es va encarregar de la primera part i també de Sinister, considerada ja una de les joies de terror d'aquest segle.
I repeteix Ethan Hawke també?
I repeteix Ethan Hawke també en el paper del segrestador, on te, en una segona part, on te, bé, que es veu que et farà saltar de la butaca novament, on, on un dels grans encerts és la introducció al món dels malsons amb un format diferent, perquè sí que és veritat que la pel·lícula va alternant entre, entre el format digital i el format analògic, i bueno, que li permet jugar, diu Cinemania, amb un psicòpata fantasmal, traslladant-nos a pel·lícules com Pesadilla en Elm Street o sèries com Stranger Things. Jo crec que en el segon cas és on també s'apropa.
Aquest àmbit sobrenatural.
Sí, sí, l'àmbit sobrenatural de sèries com Stranger Things.
Hi haurà tercer lliurament, segurament, no?
Segur. Pràcticament segur. S'ha de veure també com, com funciona en taquilla, però jo crec que sí que hi haurà tercera part.
És una producció de Blumhouse, que és el gran segell del terror.
Sí, sí, el gran segell del terror. També han, han fet diverses franquícies amb... Bueno, no, no, sí, crec que sí que han fet diverses franquícies dintre del terror. Megan, ara fa poc vam tenir Hombre Lobo, no sé si tindrà segona part, però sí, és el gran segell del terror mainstream nord-americà.
I anem pel plat fort de les estrenes.
Frankenstein.
Mi creador ha contado su relato. Ahora yo contaré el mío. Veo pedazos, recuerdos de distintos hombres. Entonces lo vi. Tu nombre.
Victor. El Frankenstein de Mary Shelley, ara revisitat per Guillermo del Toro.
Sí, sí, molt obsessionat des de fa anys amb, amb el mite de Frankenstein. Justament amb la revista, va fer amb el seu llistat de les seves 10 pel·lícules preferides per Sight and Sound del 2022, va posar la, la pel·lícula original El doctor Frankenstein de James Whale dels anys 30 com una de les seves pel·lícules preferides. I bé, i ara doncs finalment de la mà de Netflix ha acabat fent la seva nova versió del Frankenstein. En aquesta pel·lícula, molt ambiciosa a nivell narratiu, s'ha de dir, perquè està dividida en dues parts. En la primera, Victor Frankenstein explica la seva versió de la història, i en la segona es canvia el punt de vista i és el monstre qui explica la seva visió de la història. Comença la pel·lícula amb què creador i criatura es troben en un vaixell, estancat en el gel, i bé, i justament és una pel·lícula, s'ha de destacar, molt potent estèticament, sobretot durant la primera hora. Jo pensava, ostres, això és espectacular. I l'avantguàrdia ho destaca també. Fotografia, disseny de producció, banda sonora i vestuari assoleixen una harmonia d'estranya perfecció, tenyida de romanticisme. I bé, i això, i finalment acaba sent una pel·lícula emotiva i maca. S'ha acusat molt a Guillermo del Toro també de ser un cineasta infantil, de ser un cineasta sentimental. A mi, sincerament, no m'ho sembla, també ho he de dir. Però sí, és bàsicament una pel·lícula de 7,5 tirant cap a 8, i es destaca també la crítica, que sobretot el segon tram és el més brillant, perquè és quan la criatura pren consciència del seu propi ésser.
I amb un repartiment fantàstic, també.
I tant. Oscar Isaac, Jacob Elordi, que interpreta amb la criatura, Mia Goth en un doble paper, i Christoph Waltz.
I tenim encara un parell d'estrenes més. Anem per...
Tom i Jerry, Aventura en el Tiempo.
Y aquí tienen la joya de la corona de esta exposición, la brújula astral. Se cree que posee un poder infinito.
¡Se despiertan!
¡Eso parece!
Maestro, fíjese en la corona del enviado.
Coincidint amb el 85è aniversari de la sèrie de dibuixos animats, arriba aquest Tom i Jerry, Aventura en el Tiempo, a la gran pantalla.
Sí, correcte, una pel·lícula on Tom i Jerry viatgen en el temps, i bé, després d'una boja persecució al Museu Metropolitan de Nova York, un portal els transporta cap a una ciutat daurada inspirada en l'antiga Xina, I per tornar a casa, doncs, han de viure una aventura plena d'acció i humor, enfrontar-se als seus enemics i potser treballar junts, malgrat ser constantment, malgrat estar constantment enemistats. I bé, i es veu que és una pel·lícula a mig camí entre una nova història i una aventura tradicional de Tom i Jerry, on Tom i Jerry d'alguna manera són un ham, diuen, per atreure les sales a tots els que van créixer amb les seves aventures, però realment la pel·lícula es veu que dista bastant de la sèrie perquè fa el salt de l'animació 2D a l'animació 3D i s'allunya dels dibuixos als quals estaven molts acostumats. I, bueno, s'introdueixen nombrosos diàlegs, la història té lloc en una ciutat de la Xina, Tom i Jerry queden una mica relegats al segon pla, però si te l'aprens com una pel·lícula independent, més que com un producte derivat de la sèrie, es pot trobar una pel·lícula entretinguda, dirigida al públic més petit i amb picades d'ull per nostàlgics i que puguis apropar nous espectadors a aquesta parella.
I l'última estrena de la setmana?
Decorado.
Buenos días, cariño.
Buenos días, amor mío.
Yo te quiero ver feliz.
Pero es que siento que no valgo para nada. No necesito objetos, solo dinero.
¡Qué materialista!
¡Soy un pirómano!
Tienes buena cara.
Decorado, una pel·lícula d'animació.
Sí, una pel·lícula d'animació, però per adults, en aquest cas. És la nova pel·lícula del guanyador de 4 Premis Goya, Alberto Vázquez, que, o sigui, té 4 Goyas, millor curt d'animació, Bear Boy, millor pel·lícula d'animació, Psiconautas, Los Niños Olvidados, que era una pel·li que es basava en el curt de Bear Boy, millor curt d'animació, Decorado, en el qual es basa aquesta pel·lícula, i millor pel·lícula d'animació, Unicorn Wars, que es basava en un altre curt seu que es diu Sangre de Unicornio.
Per tant, agafa el curt que ja va ser guanyador el 2017 i el converteix en pel·lícula ara.
Correcte, ara el converteix en pel·lícula en aquesta història sobre un ratolí de mitjana edat que, bueno, que té una crisi existencial, el seu matrimoni es desmorona, la seva dona és il·lustradora que no es guanya massa bé la vida, la vida li sembla absurda i comença a sospitar que tot és una gran farsa. I bé, i bueno, un dia sí que és veritat que el seu millor amic mor en circumstàncies sospitoses i comença a sospitar que alguna cosa no encaixa i, bueno, i després busca alguna cosa que s'assembli una mica a la llibertat. I bé, és una pel·lícula, diu Cinemania, amb referències cinematogràfiques tan disparells com el Show de Truman, 1984, perquè ens apropa un món dominat per una gran corporació, o els dibuixos del Disney, o els Looney Tunes i el surrealisme de Buñuel.
Quan veurem aquestes pel·lícules o algunes d'aquestes? Tens dates?
Sí, Springsteen Deliver Me From Nowhere ja està confirmada a partir del divendres que ve, dia 31 d'octubre, al Kubrick. Després, Los Domingos, a partir d'aquest cap de setmana ja, al cinema Kubrick. I Frankenstein també quedarà pendent de programar per després del Most, però es farà al cinema Kubrick perquè s'ha de veure amb una pantalla ben gran. I res, us esperem avui a les 9 a l'assassí última sessió d'Eddington, d'Ari Aster, en versió original subtitulada, amb Joaquin Phoenix, Pedro Pascal i Emma Stone. I el cap de setmana us esperem també a l'assassí amb Caza de Brujas, en versió original subtitulada i doblada al castellà. I el dissabte a les 5:30 us esperem amb la sessió de La Comunidad, d'Àlex de la Iglesia, en col·laboració amb el Consell Comarcal. I al Kubrick, doncs, us esperem amb Los Domingos i amb La força del destino.
Dilluns.
Òpera. Correcte, òpera.
Dilluns d'òpera. Miquel, gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 12:45. Recollim l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Nova edició del Festival Clownic i la Fira d'Artesania de Torrelles de Foix. Ja és aquí una de les cites més importants en el calendari cultural i festiu de Torrelles de Foix, que acollirà una nova edició del Festival Clownic d'Arts de Carrer i de la tradicional Fira d'Artesania. Avui es donarà el tret de sortida amb un correfoc a càrrec de diverses colles de diables infantils i el primer dels concerts previstos, que donarà pas a unes jornades de dissabte i diumenge ben farcides de propostes i activitats per a tots els públics. L'acte d'inauguració tindrà lloc demà dissabte a les 11 del matí amb la participació de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret. La programació prevista d'activitats, espectacles i concerts per al cap de setmana estarà acompanyada d'un espai gastronòmic a la plaça Lluís Companys, amb food trucks, vins i cervesa artesana, i una fira d'artesania que s'instal·larà a la plaça Nova i a la carretera de Pontons, amb parades d'alimentació, articles de decoració o de cura personal. Omega Wants to Dance, el nou documental de Ramon Tort, rep diversos reconeixements i arriba avui al Festival Inèdit. El nou documental de Ramon Tort, Omega Wants to Dance, arriba aquest divendres a Barcelona després d'haver obtingut diversos reconeixements, com ara l'Excellent Award del Festival Internacional de Documentals de Seül. També ha estat seleccionat en festivals internacionals com el de Portobello, a Anglaterra, o Parma, a Itàlia. Omega Wants to Dance és un documental que explora la relació dels éssers humans amb el moviment i que s'endinsa en l'estudi de la consciència. Diverses veus autoritzades reflexionen sobre la naturalesa humana en totes les seves manifestacions, també sobre l'origen i el final de la nostra existència. A través del ball, l'art i el pensament, l'obra proposa un viatge pel cosmos de la mà d'Omega i Beta, dos personatges misteriosos que anem descobrint al llarg de la pel·lícula. Omega Wants to Dance es podrà veure aquesta tarda a partir de les 6 a la sala 3 dels Movie Cinemas Aribau dins el Festival de Cinema Documental Musical de Barcelona Inèdit, que se celebra fins al dia 2 de novembre. La Vern es prepara per reviure la trobada de Bèsties de Foc, La Reencarnada. La Vern acollirà aquest dissabte una nova edició de La Reencarnada, la trobada de Bèsties de Foc, que omplirà els carrers del poble d'espurnes, pólvora i tradició popular. La festa començarà a les 6 amb la plantada de bèsties a la plaça Nova, on els participants exhibiran les seves figures. A partir de les 8 tindrà lloc una cercavila de foc fins a la plaça de les Escoles, punt final del recorregut. La jornada culminarà amb una encesa conjunta. Entre els grups confirmats hi ha la Dragona Pitalla d'Avinyó Nou, l'Unicorn de Sant Llorenç d'Hortons, els Dracs de Cua de Cornellà, el Minotaure Exterior d'Amposta, així com el Drac Masellot i els Redimonis de l'Avern, anfitrions de l'esdeveniment. I la Biblioteca Pública de la Bisbal dedica el mes d'octubre a la figura d'Àngel Guimerà. La Biblioteca Pública de la Bisbal del Penedès dedica el mes d'octubre a la figura d'Àngel Guimerà amb la programació d'una exposició i una activitat del cicle Balla'm un llibre, centrada en l'obra del dramaturg vendrellenc. Fins al 31 d'octubre, el Centre Municipal de Cultura acull l'exposició itinerant Volta al món d'Àngel Guimerà, creada pel Museu de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre. La mostra es pot visitar cada tarda, de dilluns a divendres, entre 4:45 i les 8 del vespre. A més de l'exposició, la biblioteca acollirà avui a 7:15 de la tarda el cicle Balla'm un llibre, un projecte de la Generalitat i de l'Associació Professionals de la Dansa de Catalunya per apropar la dansa contemporània a les biblioteques a partir de coreografies breus inspirades en textos literaris. La Biblioteca de la Bisbal acollirà la representació de He vingut com vosaltres del cel, a càrrec d'Anna Macau, una peça de dansa contemporània que proposa un recorregut per la vida i l'univers d'Àngel Guimerà a partir de la seva obra literària.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Aquest divendres a Territori Penedès, la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès.
Territori Penedès.
Avui a Territori Penedès us presentem el tradicional mercat i més emblemàtic de Vilafranca, la Fira del Gall. La Fira del Gall de Vilafranca, que se celebra el cap de setmana abans de Nadal, caigui com caigui, és un tradicional mercat d'aviram que té lloc des de l'edat mitjana i on es pot comprar i degustar el gall del Penedès amb IGP, una raça d'au autòctona reconeguda per la seva qualitat i sabor únic, que és l'autèntic protagonista de la cita. La fira no només ofereix l'oportunitat de comprar aviram per als àpats de Nadal, sinó que també acull una mostra de cuina d'aviram i una selecció de vins de la DO Penedès, creant una experiència completa per als amants de la gastronomia. El gall del Penedès amb IGP, que podreu comprar viu, sacrificat o tastar a la mostra de cuina d'aviram, és una au de creixement lent, molt rústica, amb bona vitalitat, de tipologia corporal mediterrània, lleugera i de producció de carn parrada. Es caracteritza pel seu plomatge i potes negres, la seva pell blanca, la carn rogenca de qualitat gustativa, amb músculs ferms, però tendres i sucosos a la vegada. Criat en llibertat, aquest gall incorpora a la seva alimentació un 5% de pinyol de gra de raïm, un component que aporta un toc més dolç al seu sabor, augmenta la presència d'àcids grassos insaturats i el fa més saludable. La raça penedesenca té un origen antic, que no podem datar exactament fruit de la selecció de pageses durant generacions, que criaven unes gallines que produïen uns ous grans, foscos i rossos, molt apreciats als mercats de Barcelona, coneguts com a ous rossos de Vilafranca. Els dies previs i, sobretot, al cap de setmana de la Fira del Gall, hi ha també una àmplia programació d'activitats. La Fira del Gall és una de les tradicions més arrelades de Vilafranca del Penedès, aplegant cada any milers de visitants per gaudir de l'ambient festiu i del millor d'aviram en el cap de setmana previ a les festes de Nadal.
Territori Penedès.
Soc l'Emília Torres Miralles, directora del Servei de Turisme de l'Ajuntament de Vilafranca i responsable de l'organització de la Fira del Gall, una fira que organitzem tot l'equip amb la complicitat doncs, del Gall del Penedès, amb IGP, de la DO Penedès, dels artesans i dels restauradors doncs, que venen a presentar-nos les seves creacions culinàries a la Fira del Gall. Els orígens de la Fira del Gall són doncs, d'època medieval. De fet, moltes vegades quan la gent veu els cartells, l'any passat van fer la 360a edició, aquest any 361a, ens diuen. Com pot ser això? Doncs realment, l'any 1664 es va autoritzar la darrera fira que es va autoritzar a Vilafranca, que era la Fira del Gall o de Sant Tomàs, que normalment es feia el 21 de desembre. I era una fira que es caracteritzava per una concentració als voltants de Santa Maria, dels pagesos de la comarca, que portaven a vendre els seus avirams i els ous rossos de la raça de gallina penedesenca. Aleshores, aquesta Fira del Gall o de Fira de Sant Tomàs es llenguir una mica, va tenir problemes com de continuïtat, però a partir dels anys 60, del segle XX, se li va tornar a donar una embranzida per lluitar una mica per posicionar un producte de qualitat aquí a Vilafranca i no aquell pollastre híbrid que havia inundat molt el mercat. A partir dels anys 80 va ser l'embranzida definitiva perquè el Patronat Municipal de Comerç i Turisme va agafar les regnes de l'organització de la Fira del Gall i l'any 1991 decideix el trasllat a la Rambla de Sant Francesc. La gent recordarà que inicialment era la Rambla de Sant Francesc. I primer, inicialment, només era el dissabte. L'any 94 ja es va ampliar a que la fira fos dissabte i diumenge i també encara evolucionant més i amb les necessitats d'espai que es van detectar, que hi havia, no s'hi cabia ja a la Rambla de Sant Francesc i l'any 2008 va ser quan hi va haver aquest canvi d'ubicació de la Rambla de Sant Francesc cap al Parc de Sant Julià, que és l'espai on ara doncs tenim el recinte firal de la Fira del Gall. Gall del Penedès, amb IGP, la raça del gall i la gallina autòctones del Penedès, és l'eix, no?, de la nostra Fira del Gall i és un eix identitari, podríem dir, de ciutat, de Vilafranca i, per extensió, de vegueria. Hi va haver un moment, als anys 60, que va començar doncs, a proliferar aquells pollastres que venien de fora, d'engrés, més fàcil. És molt curiós perquè el fet de la introducció, per exemple, dels pollastres a l'ast, va propiciar molt doncs, aquest tipus d'arribada d'aquest producte amb una qualitat molt baixa i fins i tot hi va haver un moment que quasi pràcticament hi va haver una extinció de la raça. Aquesta gallina, que una de les coses que ens ha fet molt famosos, i de fet molta gent ho recordarà dels que ens estiguin escoltant, són els famosos ous característics, aquests ous rossos, que això, gràcies a aquest amor cap a aquests ous tan bons, que són famosos, els que han hagut aquí, també va ser una mica l'embrió perquè es lluités per la defensa d'aquesta raça, no? Es va marcar, es va fixar com a norma per la seva producció que els llocs, els locals on s'estan criant aquests animals han de tenir un espai obert amb una màxima densitat de 6 mascles per metre quadrat i si són femelles només 4. La seva alimentació ha de ser de més d'un 70% de cereals o derivats com a mínim i amb la introducció una cosa molt curiosa és que ha de tenir els pinyols del gra del raïm. I, a més, l'edat mínima del sacrifici és un mínim de 14 setmanes, però que moltes vegades fins i tot arriba a les 20 setmanes. Això vol dir, perquè la gent que ens escolta sap, uns 5 mesos d'engreix. I aquests animals no es comercialitzen fins que no tenen aproximadament uns 2,5 kg, 3, no? Aleshores, clar, aquesta idea d'aquesta criança amb llibertat o semillibertat, amb aquesta alimentació saludable, fa que la seva carn sigui molt més interessant, és més fibrosa. Quan es cuina, realment té aquest valor diferencial i molt més interessant, no?
Soc Francesc Morgades, jo em defineixo com a biòleg i la biologia va ser la que em va portar a la cuina i la cuina va ser la que em va portar a Vilafranca amb motiu de la Fira del Gall per ser un dels modestos protagonistes d'aquest procés de recuperació del gall i d'intent de recuperació de la cuina del gall. Aquesta revolució, diríem, de la Fira del Gall va tenir sobre el mateix gall una sèrie d'efectes. En primer lloc, diguem-ne, el gall, el pollastre, que fins a llavors es consumia just arribat a la pubertat, que en diríem això, doncs es va deixar fer més temps, es va fer... I es va deixar de ser pollastre per convertir-se en gall. Això va fer que passés de ser una raça lleugera, una raça pesant, és a dir que... I aleshores va obligar a recuperar tota una colla de receptes de les àvies. I cada any es presentaven receptes noves i tal, i el gall mateix doncs, es cuinava, per comptes de cuinar-se al foc, a la brasa o a la flama, es cuinava amb cassola. Va sortir la terrina o la tupina o la cassola de coure'l, i per tant trossejat i cuit i tal, que és com ara normalment es presenta els dies de la Fira del Gall. L'única cosa que requereix el gall del Penedès és paciència. Un pollastre amb X temps estarà fet, el gall demana el doble de temps. més o menys, per aclarir-ho. En cassola, ambient tancat, i sofregit a sota, i, bueno, i quatre verdures per acompanyar, però tot just per acompanyar. No demana tampoc grans perquè la carn és bona. Si la coem massa, ens pot tenir molt risc de que ens pugui quedar dura, massa dura, i per tant, bueno, és trossejar-lo, fregir-lo o, bueno, o saltejar-lo a la paella i llavors doncs, una mica d'això, tapar, una mica de brou, tapat i a coure. I anar fent. El preparat clàssic del guisat de pollastre o de gall, en aquest cas. Però, afortunadament, jo penso que encara falten coses, falten etapes per poder... Falta l'espassejament del gall. O sigui, ara venen el gall i au, espavila't, no? Bueno, allò, els pits, ja ho veiem, anem a la polleria i del pollastre, de l'Ucaris pollastre, hi ha de tot, els fingers, el no sé què, no sé quant. Potser això algú interpretarà com una heretgia, no?, fer fingers del gall del Penedès que es feia sencer i que l'avi tallava i que servia la taula i totes aquestes coses. Però, bueno, jo penso que els temps evolucionen i qui no evoluciona no...
A la fina ens trobem el gall presentat de moltes maneres. Ens trobem la gran carpa de la mostra gastronòmica on els restauradors de la vila i comarca doncs, ens ofereixen receptes de gall doncs, ja cuinat. A més, ens trobem l'opció doncs, a l'exterior de comprar aquest gall doncs, envasat per emportar i fins i tot ens trobem la presentació del gall doncs, ja plomat i mort i amb l'opció doncs, per cuinar a casa. I, evidentment, un eix emblemàtic de la fira és que ens trobem també, evidentment, els criadors amb el gall viu, on la gent pot venir, escollir un gall i el portem a l'escorxador i s'emporta doncs, aquest gall que ha escollit doncs, i que l'ha trobat viu a la fira, se l'emporta cap a casa. Aquest seria el primer eix i el més important, perquè és el protagonista de la nostra fira. El segon eix que trobem a la Fira del Gall és la pota del vi. No? S'entén, nosaltres som a Vilafranca capital del vi, doncs no podem entendre doncs, una festa. Doncs ara ja no parlem de festa gastronòmica, sinó que tot ho entenem amb el prefix aquesta prèvia d'enogastronomia. Doncs, evidentment, els vins i escumosos doncs, del territori tenen una part important a la nostra Fira del Gall. A dintre de la carpa de la mostra gastronòmica, evidentment, doncs, la gent marida el gall amb vins, però també a l'exterior doncs, hi ha una jaima amb la D.O. Penedès on es troben doncs, vins escumosos, com ja he dit, del territori. La tercera pota molt important seria també, dins de la Fira del Gall, és tot d'activitats complementàries que hi ha, però un altre eix molt important són els artesans. Doncs es troba, trobem durant els dies de fira, una fira d'artesans, des de productes alimentaris a joieria, pelleteria, artesans, que ens venen a oferir els seus productes doncs, previ a les festes nadalenques, on molta gent doncs, ja busca aquest tipus de compra, aquest tipus de regal. Una mica serien aquestes els tres eixos on pivota tota la Fira del Gall. El que trobem a la fira és que el gall el trobem des de la criança al plat. Això passa en molt poques fires. Quan diem de la criança al plat, vol dir que quan tu arribes a la fira et trobes, com hem comentat, el gall viu, però també l'acabes veient en tots els seus processos, fins i tot ja te'l trobes cuinat o per emportar a casa. No? És molt important, nosaltres expliquem això, que el que volem ensenyar a la fira és tot aquest procés, des de la criança fins al plat. Perquè precisament una de les coses que busquem a aquesta Fira del Gall és doncs, aquest proselitisme del producte de proximitat. Per això els eixos centrals són el gall i la gallina, la raça de gallina penedesenca i els vins i escumosos del territori, perquè volem parlar i ensenyar i explicar-nos i explicar producte del territori, de proximitat, perquè és l'única manera també que els nostres productors i elaboradors de vins i escumosos i que els nostres criadors de gall puguin doncs, guanyar la vida com Déu mana i la gent pugui consumir i entendre i conèixer i que es faci seu els productes. una mica grosso modo per entendre la importància d'una Fira del Gall. Penseu que és una fira que pròpiament és un cap de setmana, és un dissabte i un diumenge, però penseu que per Vilafranca et venen entre unes 35.000 i 40.000 persones, i tot això ho tenim doncs, empreses que ens fan els comptatges i que ens fan enquestes de satisfaccions i que ens donen totes aquestes xifres. I doncs, també és cert que aquestes 35.000 i 40.000 persones és una mica el topall. La nostra idea que tenim molt, molt clara és que volem qualitat i no quantitat. Aleshores, també pels espais i per la qualitat que volem oferir al nostre visitant, no tindríem un recorregut de créixer moltíssim més, sinó que aquestes ja són les xifres on entenem que ens movem i ens mourem, però que és una fira que, podria dir que quasi tret de la Festa Major, doncs és el segon esdeveniment que porta més gent i que té un impacte més important a Vilafranca, no? També té, evidentment, una derivada doncs, de conèixer la vila i penseu que, per exemple, estimem en aquests anàlisis i en aquestes enquestes que es feien, doncs hi ha una mitjana, s'estima, d'un 51 euros per persona, que ve a la fira, doncs, que té una despesa, i no només en el lloc de la fira, sinó que repercuteix en restauració, en comerç de la resta de la vila. Penseu que sempre doncs, fem, hi ha unes setmanes prèvies, doncs, vinculem molt el comerç de la vila, jocs que fem amb les escoles a nivell infantil, cada vegada tenim més complicitat dels comerciants de la vila doncs, per guarnir els aparadors i fer aquests jocs. Vull dir, què busquem? És que la fira no se subscrigui ni només en els moments de fira i només en aquells dos dies, sinó que hi hagi la complicitat de tots els sectors, comerç, restauració, i de, doncs, que tots els vilafranquins, penedesencs, se la sentin seva i siguin ambaixadors, no?, de la fira. És una fira que té una bona salut i volem que encara en tingui més, però evidentment les fires s'han de repensar. No ens podíem quedar ni ens podem quedar pensant sempre funciona el mateix o fer el mateix cada any. I realment veiem que hi ha una evolució. Els hàbits de consum canvien i han comportat aquests hàbits de consum diferenciats han portat canvis a la fira. El que hem vist és que incrementa el pes de les persones que et venen a comprar ja el menjar fet per emportar. Molta gent doncs, ve a acollir, això també són hàbits que amb la pandèmia ho vam veure molt, no? Ja es va implementar amb la pandèmia, doncs la gent ha trobat molta comoditat doncs, a venir a recollir a la mostra gastronòmica doncs, el producte per emportar-se a casa. El que també estem veient molt és que aquestes persones que ens venien a comprar l'animal viu, que el seleccionaven i el trobaven amb els criadors viu en aquell moment de la fira i que nosaltres aleshores el portem a l'escorxador i la gent recull al cap d'un parell d'horetes, tres hores, anem baixant. Hi ha cada vegada menys persones que ens venen a veure i a buscar i a escollir l'animal viu. Evidentment, això ho mantenim i ho mantindrem, perquè també és una mica el fet diferencial i la idiosincràsia de la festa. Nosaltres volem ensenyar com és l'animal viu i que la gent que vol escollir allà mateix l'animal el trobi. Però sí que és veritat que trobem més subscrit a gent doncs, d'una edat una mica més alta, qui et segueix fent aquest tipus de compra. Aleshores, evidentment, nosaltres hem de reaccionar a aquest canvi de tendència doncs, de mercat, igual que tot el tema de... Nosaltres tenim molt, 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 molt integrat el benestar animal, a que els nostres animals, quan venen a la fira, doncs estiguin molt ben cuidats, estiguin esponjades els corralets on estan. Evidentment, com no podia ser d'una altra manera, la manipulació d'aquest animal es fa amb gent formada, amb tot el respecte, doncs perquè això és una cosa que no pot ser d'una altra manera al segle XXI.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Som aquí per prendre mal, som de lletra grossa. Masteguem la poesia i fem un glob de prosa. Amb el que tu jo hem estat,
amb el que tu i jo hem signat. Si les conques d'aquests ulls parlessin, ja dirien blanc. Però ara mires el cel d'avui. Si el nedéssim se'ns faria curt. Penso en carrers poc asfaltats, entre camins, masos i prats. Viure en dilluns és una opció, un cafè amb gel i és mitja vida. Veure florir en vertical, creure per fi un signe vital. Mira un segon pel retrovisor, tot queda lluny, tinc miopia. Rellegint el manual, no he trobat res d'especial. Res que no sabéssim, res que en recordés un sangrial. Deu ser cosa del progrés, deu ser cosa del meu cap. D'un impuls irrefrenable de fugir d'aquest combat.
Acomiadem la setmana ja al Penedès en Xarxa, posant el punt i final aquest divendres. Tanquem 5 dies de ràdio, 5 dies d'Alt i Baix Penedès que hem compartit des de dilluns i fins avui, a partir de les 9 i fins les 12 diàriament. Que gaudiu del cap de setmana de propostes per treure-li el suc al màxim. N'hi ha moltíssimes que hem recollit avui i al llarg de la setmana. Disfruteu-lo i dilluns ens retrobem aquí a la sintonia del Penedès en Xarxa per començar la darrera setmana del mes d'octubre i encaminar-nos cap a la castanyada. Adéu-siau.